Els nostres mestres estan desmotivats. Això diu un informe de la Fundació Bofill que posa de manifest que 3 de cada 4, un 75%, han perdut la il·lusió en la seva feina per la falta de perspectiva de progressar. No és que no estiguin contents amb el seu treball de cada dia a l'aula ni amb les seves condicions, és només que no veuen la possibilitat de millorar. En canvi, l'horari, el sou o l'estabilitat laboral són punts positius segons l'estudi presentat avui. D'entrada, caldria veure quin nivell de motivació ens trobaríem si féssim aquesta mateixa pregunta a d'altres col·lectius laborals. Potser sortirien uns resultats molt pitjors. Però malament rai si un dels pilars del nostre model de societat, el sistema educatiu, es troba en aquesta situació. Hem de recordar que la legislació educativa ha canviat de manera constant en els darrers anys i ha tendit a ser contradictòria. De fet, fa temps que no hi ha un consens polític sobre el model educatiu. I es canvien coses com les notes del 0 al 10 per passar el progrés adequadament i ara pel que es veu tornar al sistema antic. Si a tot això hi afegim que molts pares han perdut el respecte a l'autoritat del mestre i han traspassat aquesta manca de consideració als seus fills, el còctel que s'ha de trobar un docent a les aules pot resultar decebedor. Parlem, però, d'una professió que té prou de vocacional com per esperar-ne un grau de motivació més elevat. Ara mateix són les 9 i 2 minuts i aquest és el Cafè de la República número 379. Tal dia com avui, de l'any 2005, ens deixava Consuelo Velázquez, compositora mexicana més coneguda per ser l'autora de Bésame Mucho. Però avui, a les 11 del matí, a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, ha nascut un nen que es diu Enric. No pixava droga, ja. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de John Ray, que diu: en mar calmat, tots som capitans. A la Diagonal de Barcelona, una noia que s'acaba de treure el carnet de moto ha arrencat el seu aparell convençuda que avui sí que arribarà a casa.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio.
Avui, 4 minuts gairebé, saludem amb gran joia i alegria en Xavier Escudé. Sigues benvingut, Xavier.
Molt bona nit, Pere Mas.
Bona nit, benvingut.
La joia i l'alegria és meva.
Bé, més gran serà la teva joia i alegria quan sentis l'entrevista que tenim prevista per avui amb la senyora Isabel Clara Simó, que parlarà d'un gran amic teu, que és l'Albert Bodella.
Crec que ens ho passarem molt bé.
Sí? Molt bé. Sempre... No, normalment ens acostem a passar bé i avui, doncs, parlarem d'aquest llibre. I he venit a hablar del meu llibre, Ja veurem com surt la cosa. En fi, el que avui ens té pendents i ocupats, com ja està passant des de fa un parell de 3 dies, és la situació financera, borsària, l'economia, en definitiva, sobretot centrada en la borsa. Com està tot plegat? Doncs mira, contràriament a ahir, avui totes les borses europees han tancat la sessió en color verd, excepte la de Frankfurt. Ha estat una jornada alcista marcada per l'anunci que ha fet la Reserva Federal Nord-Americana d'una mesura urgent i sense precedents per reactivar l'economia. Han retallat els tipus 3/4 de punt.
Davant d'aquesta situació als mercats, avui qui ha dit la seva ha estat el president del govern espanyol. José Luis Rodríguez Zapatero ha assegurat que l'economia espanyola està preparada per fer front a la crisi financera internacional.
Y aunque el problema esencial reside en Estados Unidos, he de decir que Europa está mejor preparada y desde luego España está aún en mejores condiciones. No somos inmunes a esta situación, pero estamos preparados mejor que nunca para hacerla frente.
I coincidint amb tot aquest trasbals econòmic, el president de Convergència, Artur Mas, ha escombrat cap a casa i ha defensat que l'economia espanyola sempre ha anat bé quan Convergència i Unió ha estat decisiva a Madrid.
Per això, Mas ha presentat la seva formació com a garantia d'estabilitat i com l'única que pot fer recuperar la confiança dels espanyols en la política econòmica del govern.
És que Convergència i Unió aparegui com una formació política que pot donar aquesta imatge de confiança a molta gent per dirigir la política econòmica en aquests propers temps, en un moment en què, insisteixo, la situació, com és públic i notori, doncs no és tan bona com era.
Qui ben aviat podrà veure millorada la seva economia són les comarques de l'Anoia, el Pallars Jussà, el Ripollès i la Terra Alta. Són les quatre comarques més deprimides des del punt de vista econòmic de Catalunya i la Generalitat ha decidit donar-los un impuls.
Ho vol fer a través d'un pla de dinamització comarcal que tindrà una dotació de 24 milions d'euros i permetrà avançar un o dos anys el calendari d'execució de diversos projectes. Ho ha explicat el vicepresident Josep Lluís Carod Rovira.
Tots aquests 14 projectes s'avançaran entre un i dos anys. Això que passa a la Terra Alta passarà també a les altres tres comarques. Per una banda, hi hauria, doncs, el destinar al desenvolupament d'aquests projectes un suport econòmic pel conjunt dels departaments del govern de 24 milions d'euros a repartir 6 milions per a aquestes comarques al llarg del que queda de legislatura.
Són paraules del vicepresident Carod des de Tortosa, on avui, de manera excepcional, s'ha reunit el Consell Executiu de la Generalitat. Tots els consellers i el president Montilla s'han desplaçat en aquesta vila per mostrar aquest interès en la descentralització i en el suport a les comarques, doncs, com dèiem, més desafavorides. No deixem els anuncis governamentals, ara en toquem un altre de signe ben diferent, perquè el Departament d'Acció Social de la Generalitat ha admès aquesta tarda que no s'està complint el calendari previst en l'aplicació de la llei de dependència.
Per aquest motiu, la conselleria ha donat llum verda a una ajuda suplementària als ajuntaments perquè es posin al dia en la concessió d'ajudes a les persones dependents. Sentim la consellera Carme Capdevila.
Qualsevol nou sistema no és quelcom senzill, és d'una gran complexitat. Hem tingut dificultats amb tot el que fa al sistema informatitzat. Entenem que amb aquest reforç, en 3 o 4 mesos, com aquell que diu, haurem netejat les llistes d'espera.
Canviem de qüestió i ara parlem d'una dada que crida i força l'atenció. El 75% dels mestres i professors catalans estan desmotivats perquè la seva feina no els ofereix perspectives de futur.
Això ho revela un estudi de la Fundació Jaume Bofill sobre el professorat de Catalunya. I vistos els resultats, el director del treball, Francesc Padró, ha fet la següent recomanació.
No podrem aconseguir un millor sistema educatiu si veritablement no oferim al professorat una carrera basada en la progressió, basada en els incentius, i a la vegada on aquests incentius estiguin vinculats a la millora no de l'individu que exerceix la docència, sinó la millora en el progrés educatiu dels alumnes.
Qui aquests dies tampoc deu estar gaire content és l'expresident del Parlament Basc, Juan María Atutxa, que avui ha anunciat que pensa presentar recurs davant el Tribunal Constitucional per la condemna de dos anys d'inhabilitació que va imposar-li ahir el Suprem.
Atutxa ha rebut el suport del lendakari, Juan José Ibarretxe, per qui la decisió del Suprem respon a una estratègia política per devaluar les institucions basques.
El Estado español está consciente y permanentemente rompiendo el pacto de convivencia alcanzado en la transición. El autogobierno político está siendo devaluado hasta límites insospechados. No entendemos y, por tanto, no aceptamos que Juan María Atutxa, Conchi Bilbao y Gorka Knörr hayan cometido delito alguno.
Gorka Knörr, que per cert era vicepresident de la mesa del Parlament Basc en aquell moment, i justament demà tindrem ocasió de compartir amb ell quina és la seva percepció d'aquesta condemna que els ha caigut al damunt, perquè demà comptarem amb ell com a candidat aquí al Cafè de la República. No deixem les qüestions relacionades ara amb el País Basc, perquè Baltasar Garzón ha fet avui un primer pas decisiu per suspendre definitivament les activitats d'Acció Nacionalista Basca i també del Partit Comunista de les Terres Basques.
Entre altres coses, el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola ha aixecat el secret sumarial dels casos que afecten les dues formacions de Versalles, i les ha convocat a dues vistes, el 4 i el 5 de febrer, on s'abordarà la seva possible il·legalització.
I mentre les relacions hispano-basques estan tenses en l'àmbit judicial, aquí a Catalunya avui hem de tornar a parlar dels trens. És que aquesta tarda a Madrid la ministra del Ram, la ministra de Foment, ha tornat a parlar de l'arribada del TGV a Barcelona.
Magdalena Álvarez no ha desvelat la data d'aquesta arribada, però sí que ha parlat de dos mesos de retard, o sigui, en vigílies d'eleccions generals. A tot això, la ministra no s'ha estat de penjar-se medalles.
La que ha llevado el AVE a Cataluña he sido yo. La que lo ha llevado a Tarragona he sido yo. Pero yo, francamente, siento muchísimo lo que ha pasado, Pero incluso si llega el AVE antes de la legislatura a Barcelona, he sido yo. Y he sido yo la responsable de haber dado una fecha el 21 de diciembre y que llegue, pues, en un entorno de 2 meses más tarde.
He sido yo. ¿Cuántes vegades ha dit jo? Podríem fer un endevinalla sobre aquest particular. En fi, li, com va dir en el seu moment, no sé qui, ella mateixa, no recordo ben bé qui, podríem fer-li un monument a la senyora Magdalena Álvarez a l'estació de Sants. Segurament seria una cosa grossa i ben maca perquè tothom recordi que he sido jo qui he traïdo aquest maleït tren, maleït perquè no arriba mai, a la bonica ciutat de Barcelona. En fi, de les vies de tren a la carretera, la Guàrdia Civil posarà en marxa un sistema per detectar automàticament els vehicles que circulen sense l'assegurança obligatòria.
Aquest sistema estarà en ple funcionament a finals d'any, però de moment no es farà servir a Catalunya. Tot i així, el Servei Català de Trànsit ja n'analitza la possible aplicació.
Doncs a partir de les 10 ampliarem aquesta informació i també ens preguntarem què cal o què passa quan un cotxe no porta assegurança, quin tant percent de cotxes no porten assegurança i qui ho cobreix quan hi ha una topada en una eventualitat com aquesta. Ara parlem dels Oscars de Hollywood perquè avui s'ha fet públiques les nominacions dels guardons d'aquest any. I entre els candidats hi ha Javier Bardem, que competirà com a millor actor de repartiment per la pel·lícula No és país para viejos, atribuït així dels germans Coen.
Aquesta, de fet, és una de les pel·lícules que acapara més nominacions juntament amb Pozos de Ambición i Michael Clayton. D'altra banda, el compositor espanyol Alberto Iglesias és candidat a la millor música original. La cerimònia d'entrega de les preuades estatuetes es farà el 24 de febrer.
Una notícia que afecta aquesta casa, Catalunya Ràdio, el portaveu parlamentari de Convergència i Unió, Oriol Pujol, ha anunciat que demà, al ple del Parlament, donaran suport a Albert Saiz com a nou president del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Inicialment, la Federació Nacionalista havia manifestat algunes reticències a avalar el nomenament de Saiz, però aquesta tarda Oriol Pujol ha explicat el perquè del seu vot favorable.
I donar el vot favorable també a la candidatura que d'entre aquests 12 ha presentat i ara ja recolzem i votarem del senyor Albert Saiz per presidir l'ENS. És com a conseqüència en gran part de la intervenció que ell mateix va fer ahir, d'explicar-nos amb quins perfils i amb quines àrees pensa estructurar el Consell i quin és el seu model de televisió i ràdio i per tant de mitjans de comunicació nacionals de Catalunya.
I tampoc no volem acabar el resum de les notícies del dia sense tenir un record pel nostre company Manel Pla, que ahir ens va deixar. Treballava com a lingüista de Catalunya Ràdio i també pertanyia al comitè d'empresa d'aquest grup d'emissores. Des de la Ràdio Nacional de Catalunya i des d'aquest programa volem donar el condol a la família i afegir-nos al seu dolor per aquesta pèrdua.